us adoneu que és un fòssil de Tyrannosaurus rex.
I és fumut adonar-te'n que és un... Mira, un fèmur de Tyrannosaurus rex.
Sí, sí.
Home, perquè devien tenir cert interès els nanos aquests.
Sí, no? Sí, sí, tenien cert interès i, de fet, la família era amic d'un paleontòleg. Això els hi va passar a tres nens, un de 7, de 9 i 10 anys, i el que va passar és que estaven, doncs, això, fent una excursioneta per aquest parc natural
de Dakota
del Nord, sense saber que trobarien aquest superfòssil, un Tyrannosaurus rex. Llavors, aquests tres nens són germans, en Liam i en Jacin Fisher, i el seu cosí Kaiden estan passejant, es van topar amb aquests ossos de dinosaure. Resulta que és una zona molt coneguda per l'abundància de fòssils de dinosaures, i després de trobar-se'l, el seu pare va trucar de seguida al doctor Tyler Lyson, un paleontòleg.
Doctor, hemos encontrado huesos.
Un paleontòleg del Museu de Ciència i Natura de Denver, que, de fet, és amic de la família. Per tant, vull dir, ja és una família que té bastant d'interès i que els agrada molt aquest tema.
Sí, perquè si el trobem Joan o jo, pensem que algú ha fet una barbacoa i s'ha deixat allà.
Clar, bàsicament.
Clar.
Mira, una costelleta que brinxes.
Una costelleta que ha caigut aquí. Quina gent, tu, l'agafes-la.
Això sí que ha sonat molt acunyat,
No, però és veritat. No, veure, fora bromes, però és veritat que tu vas per la muntanya, per molt gros que sigui l'os...
Home, a veure què dius, si em trobo un os de Tyrannosaure rex...
Tu diries que és de Tyrannosaure rex?
No, de Tyrannosaure rex, però diria, això no és un gos. Això no és un gos, segur que n'hi ha.
És evident que un gos no és, però si vas per Collserola i et trobes una cosa d'aquestes... Dius,
no saps. No sé, depèn del tamany. Si et cau a sobre l'os i t'aplasta, doncs...
No, jo el que faria seria fer-li una fotografia, penjar-la a l'Instagram i...
Que algú digués, no?
Ja, tranquil·la.
Que sortissin allà tots els experts de les xarxes socials, que en són molts.
I et faries tenir una foto al costat de l'os, no?
Sí. Deixeu-me posar molt seriós. Deixeu-me posar molt seriós perquè m'ha passat pel cap com ha de ser la barbacoa si el que vols fer és una costelleta de Tyrannosaurus.
No, enorme.
Sí, com aquest estudi.
Gegantina.
Ha de ser XXXX.
En fi, no vam tenir l'oportunitat, però de menjar la seva carn...
No, clar.
No hi era.
Home, potser tu sí, Rafa.
Estarà passada.
No.
Bum.
És molt dura. Vaig provar, però no. Molt millor el pterodàctil.
En fi, en un primer moment, quan van trobar aquest fòssil, es van imaginar que es tractaria de les restes d'un hadrosaure, un herbívor molt comú, del qual s'han trobat doncs, moltes restes i molts fòssils en aquella zona. Però llavors van analitzar la troballa i van confirmar que realment es tractava d'un exemplar jove de Tyrannosaurus rex. Jove vol dir d'uns 12-13 anys. Aquest Tyrannosaurus.
Fixa't.
Llavors, és dels exemplars és molt únic perquè es coneixen molt pocs exemplars joves de Tyrannosaurus rex, i per això és tan important. Hi ha molts pocs exemplars perquè els Tyrannosaurus rex, quan es morien, si es morien joves, doncs altres dinosaures se'ls menjaven. En fi, fins ara els científics havien fet doncs moltes especulacions, i gràcies a aquest descobriment es podrà extreure molta més informació, com per exemple doncs, com és que es va convertir en el rei dels dinosaures, quins eren els patrons de creixement d'aquests dinosaures, perquè com que és jove doncs es podrà veure una mica fins on ha evolucionat. De moment es creu que aquest dinosaure va viure fa 67 milions d'anys. Va morir, el que dèiem, quan tenia 12, 13, 14 anys, una mica menys de la meitat de l'edat mitjana d'un Tyrannosaurus rex adult.
Tensió. Llavors, que el gran rex acaba d'entrar,
Sí.
Val.
Honorar molt...
Sí.
Ah, les deu a treballar, està bé.
Ai, és una edat, aquesta que dèiem, la dels 13-14 anys d'aquest Tyrannosaurus, és una edat molt, molt interessant pels paleontòlegs, perquè és quan es creu doncs, que les espècies estan en fase de major creixement.
Sí.
Llavors, per això és tan important. De moment, el que han trobat és una tíbia, els malucs, alguns fragments de vèrtebres i gran part del crani. S'estima que aquest exemplar...
Molta cosa allà,
Sí, han trobat molta cosa.
Potser haguéssiu sospitat que no es tractava d'un os de barbacoa.
No sé.
Mig tiranosaure, ja, aquí.
Però jo imagino que no ho haurem trobat tot endreçadet, no? Estarà cada cosa pel seu costat.
Clar. Jo entenc que els nens van trobar un primer indici de fòssil i després ho han anat trobant... Tot, la costella, que no l'hem dit.
A mi el...
Costella justament no l'hem trobat.
Un meluc.
Mira, que hi ha vèrtebra, una part del crani. Sí.
Ara, Rafa, a veure què van trobar.
No, a mi Què? Una part del crani, una vèrtebra, els melucs, i costelles no. Llavors, a mi el que crida l'atenció d'aquestes coses, quan fan les reconstruccions, tu tens al cap, no?, el tiranosaure o qualsevol dinosaure, amb aquesta pinta de rèptil, no?
Sí,
com
clar.
Una serp gran o això. Però ara, quan es dibuixen darrerament, sempre s'han plomes.
S'han descobert que portaven, tenien
sí,
plomes.
Sí, és veritat.
Inclús el tiranosaure sí, aquest que he vist...
Plomes la, o un pèl o...
Sí, sí, sí,
la
sí.
Imatge aquesta...
A mi el que m'encanta d'això és pensar que ara tenim una idea, però segurament d'aquí 50 anys sí. Haurà canviat totalment la idea que tenim dels dinosaures, perquè com que va evolucionant constantment...
Bé, la
perquè
meva idea dels dinosaures és...
Retrofutures.
Exacte. Spielberg.
Ah, també? Ah,
ja correcte.
Sí, m'he quedat
aquí. I punt.
En fi, aquest exemplar concret pesava 1.600 quilos i mesurava més de 7,5 metres de llargada i uns 3 metres d'alçada. Llavors, això, el jove, vull dir, pensem que és un exemplar jove d'uns 13-14 anys, llavors els adults pesen 3 tonelades
vinga, va.
I medeixen 12 metres de llargada. Per tant, és
12
molt...
12 metres, eh? 12 aquest en tenia 3.
7.
Exacte, 3... No, 7,5
metres. Ah, 7,5 metres.
És que m'apunto. Va parlant i em vaig...
Sí, sí, sí.
Imagina't que te'l veus venir per aquí, per aquí, carrer, com t'es de bé lloc, que no t'estranyis, no? Però que pot, a Sants pot passar.
Bueno, en aquest trobis... comptes de Belllloc, sí, sí, és el carrer, aquí, ja ho saps, que si, és tot possible aquí, eh?
Si pot passar en algun indret de Barcelona, és aquí. L'altre dia,
sí.
No té res a veure, eh? Petita anècdota. Vaig veure un vídeo molt divertit a internet, que era un cinema molt fosc allà, no? Bueno, com tots els cinemes,
sí.
Amb molt poca gent, i de sobte a la sala irrompia un velociraptor.
Fixa't.
Però molt ben caracteritzat. Els censurs que es donava a la gent eren veritablement impressionants.
Clar, clar, clar. Ai, que divertit.
La gent caient, fugint...
Fa por, eh?
Sí, sí, sí. I entraven diversos personatges més, però el velociraptor aquell era l'estrella.
Per tant, fem més gran la bola aquesta del no té res a veure, però ahir vaig anar al cinema...
Una miqueta sí que té a veure,
sí,
sortir
sí, sí.
Amb velocitat.
Jo vaig anar al cinema a felicitar a la gent del cinema.
Ahir? Sí. Ah.
Felicitar a la gent dels cinemes de La Maquinista, que no havien anat mai.
I què tal?
Estan tots reformats.
Sí, està guai.
Sí, sí, però uns seients.
Sí.
D'aquells reclinables, tots,
oh, com butaques.
Tots. Tots.
Digueu, vas dormir, vas a dormir-te.
No hi ha fila de luxe, és tot de luxe.
És tot de luxe.
Home!
Ostres, saber-ho
i a més tenen una safateta per posar-te davant les crispetes i
què dius,
i el
què
got.
Dius? Això a La Maquinista.
A La Maquinista.
Però escolta una cosa, i, això, i què són? Què és? Diners? No sabem el que és allò, no?
És que està com amb obres i no vaig poder veure ben bé la marca que és. No sé
doncs,
si
escolta,
és Diners, Aielmo, no sé.
M'agrada molt que m'ho diguis.
Sí, sí està, anem, anirem.
De veritat que estan molt bé.
M'agrada molt.
Ara,
t'estarem.
Vaig veure la pitjor... Película, no la diré, eh?
Digue-la.
La pitjor pel·lícula de la història.
És tan fàcil com mirar la cartellera.
Protagonitzada per Russell Crowe.
Ah, la de l'exorcisme aquell. Buah. És que quines coses vas a veure.
És horrorosa. Però horrorosa.
No cal, no cal...
Aneu als cinemes, no aneu a veure aquesta pel·lícula.
És que les bones exacte. Ja les havia vist totes.
Ai.
Ah, clar.
I és la setmana de cinema i vaig dir...
Has de triar escolta'm. El que queda. Molta gent o què?
Déu-n'hi-do, sala
sí,
plena.
Sí.
Clar,
sí, sí,
3 euros i mig.
Sala plena i horroritzada igual que jo. No perquè la pel·lícula estigués ben feta i, era,
por,
i fos de terror.
Dóna por, però lo dolenta que és. No,
no, no, és que no... Res. No, no, és horrible, però horrible.
I sabeu on no trobareu res dolent?
Espera, espera.
Ah, mira, mira, s'han avançat.
Un moment, és
l'home.
Culpa meva, culpa meva. Torna al tiranosaurus, sisplau. Torna al tiranosaurus. Ara.
Ara, no, perquè ara. Hem de dir que parlant de cinema, ara aquest descobriment ha sigut tan important i ha generat tant d'interès que s'estrena un documental d'aquest fòssil que han trobat amb els nens.
Ah, sí.
Han gravat tot el procés perquè realment el fòssil el van descobrir doncs, el 2022, però
fixa't.
Ara ha sortit a la llum perquè estrenen aquest documental.
Ho han fet molt ràpid, fixa't. No, això? Ah, ha sortit de la llum ara.
Ha sortit, o sigui, el documental s'estrenarà el 21 de juny. Llavors és com s'ha fet tot aquest procés de descobriment d'aquests fòssils i també surten tiranosaurus, tota mena de dinosaures al documental.
Molt bé.
Mira, ara... dinosaures no sé si n'hi hauran.
A veure...
Ara, m'acaba de passar pel cap una imatge molt graciosa,
no.
Que és saber...
com... Ja, Rick.
No, veus? Com compraria un tiranosaurus al Caprabo? Com agafaria els productes? I sobretot, el darrer stand, saps?
Ja et dic jo, que no. Una persona de Caprabo, del personal, l'acompanyaria...
Ara.
I el tiranosaure anirà dient...
Ara. Rafa, saps? Puc posar un...
Un repte?
Tira. Li posarem un repte. Aviam. Clar, és que...
Digues.
Podem posar reptes a l'hora Caprabo, també?
Pots fer el que vulguis. L'altra cosa és que tingui algun sentit.
A mi m'agradaria veure per xarxes d'aquest programa ja que sempre anomenem Capravo, ja que sí. Capravo té la seva importància també en aquest programa, evidentment.
Efectivament.
Tu saps que hi ha unes disfresses molt xules de, de tiranosaurus.
Les inflables.
Jo no les he vist.
Una que és com trons.
Home, segur que les has vist, Rafa.
Seguríssim que les has vist.
Tenen aire, tu les infles amb aire i són unes disfresses inflades.
A mi,
que
anessis a comprar amb allò posat a Capravo...
Que jo vaig a comprar amb una disfressa de tiranosaure?
Sí. Sí, sí, jo t'acompanyo per gravar-ho, però jo ho veig. Jo ho estic veient.
Mira, fem una cosa, el dia que el m'expliqui...
No comenceu aquí, el meu nom no ha de sortir, que estem fent Capravo.
El dia que el m'expliqui...
Jo ja he fet l'any, ja si m'ha sortit malament,
Merlí,
ara
aquí,
A la caiguda lliure, jo vaig a comprar Capravo fent de tiranosaure.
No succeirà. No succeirà.
Jo, quan vaig anar l'altre dia a Tibidabo, encara no s'havia estrenat. Ets a temps.
No, t'hi tires tu per mi. Va, tiranosaures.
Ah, mira, que ara la Judit m'està ensenyant la disfressa aquesta que dius tu.
Aquesta és superdíssima.
És divertidíssima.
Però és que, a més, va en un patinet, perquè clar, sigui tot més surrealista. Bueno, no la veig massa lograda, però, bueno, té la seva gràcia.
Té la seva gràcia.
Sí. Jo, si fos Oscar Puente, arribaria avui a la Zona Franca amb una disfressa d'aquestes i fent un Luis Enrique. Ojo, que voy sin frenos. Bueno. Capravo, la companyia de supermercats de referència a Catalunya, rieu per sota micro. Amb 65 anys d'història, Capravo representa el supermercat urbà de barri de prestacions amb un dels assortiments de productes més ampli del mercat per metre quadrat. Coses que trobareu per al vostre gat, coses que no són nocives ni prohibides, coses que trobareu pel vostre dinosaure, trobareu de tot. Mira, aquí està el gat.
Aquesta sí que té costelles.
Aquest és el gat d'Olma, eh? Que... Aquest és el gat d'Olma que ara es pensa que és una cabra. És que, clar, aquestes coses... 3.000 supermercats a les 4 províncies. Té una crisi de personalitat. Sape, tranquilo. Repite conmigo, eres un gato, eres un gato. 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya. Botigues de nova generació... Bueno, que Capravo és fantàstic, aneu a comprar a Capravo perquè trobareu ofertes meravelloses. Tenim una cistella per regalar, cada dia juguem amb vosaltres. Cistella, denominació d'origen, anem per feina, cada dia una pregunta que us fem. Avui...
Què?
Avui...
Com?
Avui...
Quan?
Avui és el dia del runner.
Vestido de amarillo, rum, 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 entreno en el pasillo, rum, 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 piernacas de palillo, corre, 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 corre.
Sou molt runners, vosaltres.
Sí, sí.
Acabo de comprovar.
Avui hem de felicitar en Salvador Illa, que fa maratons.
Sí?
Han fet una...
Sí, no és l'únic polític que va a córrer.
Salvador Illa fa maratons.
El que se li dona millor,
potser. Rajoy camina ràpido.
Exacte.
Camina ràpido, que també és una val. Doncs, escolteu, el dia del runner, primera setmana de juny, celebra aquest dia mundial del corredor per homenatjar els milions d'éssers humans a tot el món que s'exerciten per una qualitat de vida més saludable i activa. Mira...
Massa runners, però...
Massa runners?
Massa runners.
Sí?
Sí, sí, sí. No, vull dir, és una moda. No? Vull dir, ara hi ha molta gent que va fer running.
Parlem una d'opinió de Judit Vallès. Judit Vallès, endavant.
No estic a favor del que estàs dient.
No? A veure, que està bé, és una moda que està bé, però sí que és cert que es fa molt de postureig. Del running.
Sí, puja la cançó, puja la cançó.
Rum, 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 vestido de amarillo. Rum, 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 entreno en el pasillo. Rum, rum, rum.
Ai, fa molt de riure aquella gent que porta el...
A veure.
A veure.
El mòbil.
L'iPhone.
El mòbil a... No sé com dir-ho, a l'espatlla gairebé.
Sí, aquí amb un...
No, amb un braç, amb un braçalet de braç.
Exacte.
Que té una funda que normalment és transparent.
A mi dels runners, l'escena que m'agrada moltíssim i que jo de vegades em paro a esperar... en la zona runner em paro a que succeeixi...
Ah, ja sé quina diràs.
És
el pas de zebra.
El pas de zebra.
Oh! Ara.
El pas de zebra en què arriba el runner...
El trote cochinero quiet.
Sí. No, no para, deixar, no para, clar.
No pot deixar de bellugar-se.
No.
Llavors, el meu somni...
I ho fa així, amb les mans com a tiranosaure.
El meu somni és que es ajuntin com 40 o 50 runners tots en un parc de peatons i estiguin tots així, saps?
Estaria bé, això.
Oh, però és que hi ha grups de runners que van tots junts allà, 50 persones corrent, i llavors no et deixen passar pel carrer.
és una cosa increïble. Bueno, doncs avui és el Dia Mundial d'aquesta gent, la gent que vol fer coses saludables, o el que sigui.
I córrer per la Diagonal és molt saludable. Molt, sempre ho he pensat.
Després es fan un cafetó al Fornet.
Centre del Parc, li diuen, de Barcelona.
Hi ha molts runners a la Diagonal, moltíssims.
Molts,
la
majoria.
Jo aquests del pas de peatons els veig tots allà, sempre. Sempre
entre patinet i patinet.
Hi ha una zona crítica que és davant de l'illa Diagonal, saps? I allà, run, 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 tots.
A tot arreu, Parlarem de plagues, també és una plaga.
Sí, és que és una plaga.
Aquests runners són els que surten a les 4 de la matinada a córrer, sí, però van a la feina en patinet, que també, saps?
Sí.
N'hi ha.
És una... Bueno,
jo tinc ganes de saber la pràctica.
Anava a dir coses, però...
La pregunta que faràs, Rafa.
La pregunta, sí. La pregunta del dia és, vas a córrer algun cop, tu?
T'has trencat el cap,
Si és
runner, home, no, què vols que et pregunti? O sigui, si és el dia del runner, què et preguntaré? Doncs això, si ets runner...
Ets runner o vas a córrer?
Ets runner,
és que no és el mateix.
Ets runner, vas a córrer, t'ho prens seriosament, surts sempre ja pensant en la foto d'Instagram que et faràs i tal.
L'outfit és molt important,
Les ulleres de sol, el tal, el pantaloncillo, tal...
Sí, una crema pels
mugrons, els mugrons es posen...
Sí. Jo quan sortia a córrer, que fa bastants anys que no ho faig...
Pol Marçà es posava crema als mugrons.
Sí. Sí. Jo per fer curses me'n posava.
Tu també.
Sí, evidentment. Tu saps el mal que faig jo.
Endavant, això fa molt de...
Havia sortit a córrer per Barcelona amb malles.
Amb malles?
Amb malles.
Home, i com has de córrer, si no?
Home, amb pantaló curt.
No, els runners oficials.
El runner oficial surt amb malles.
Sí, ets ex-runner, podríem dir.
Soc ex-mig-maratonista.
I rinyonera? Malles i rinyonera? Això ja és massa fort, no?
No.
Sense...
Amb el mòbil.
La rinyonera l'has incorporat.
El mòbil sí que ho portava.
Clar, no fes cas.
En fi, amics oients, avui dia internacional del runner, podeu enviar missatges, explicar-nos si sortiu a córrer o a fer running, o el que sigui qui us agrada
fer.
O a fer postureig, o el que sigui. Feu aquest tipus d'exercici. Respostes al... 663-99-30. Riuen perquè ens han...
62, 663-99-30-62.
Nuestra encantadora azafata, José Matoses, nos ensenya el telèfon. 663-99-30.
Està fent autènticament d'azafato,
663-99-30-62. 663-99-30. És que me l'he imaginat.
A fi, voleu aquesta cistilla?
Sí, imaginat en un combat de...
Correu a enviar els vostres missatges. Publicitat... I quan tornem, els tertulianos de la tertúlia esportiva.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
bufeterojas.es. 93-246-6096.
Una setmana a Voramar per 600 euros.
A Blanes, la Costa Brava.
Una setmana per 600 euros.
Un bungalow davant del mar per 600 euros.
Voramar, càmping familiar. 653-555-559.
Truca ara.
Només per estades fins al 7 de juliol. I per escoles, també Voramar.
653-555-559.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8.
La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Minuts que passen de les 10 del matí i avui els tribuneros que ens acompanya Quico Parcerisses, entrenador i exfutbolista. Quico, què tal? Bon dia. David Balaber, periodista esportiu. David,
hola,
què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal? Com estem?
I Júlia Gortina, també periodista esportiva. Júlia, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Aviam, marxava el dimecres passat i el Barça anunciava això.
Culés, és el nostre moment. Força Barça.
Culés és el nostre moment. Hansi Flick, l'alemany que arriba al Barça una vegada s'ha fet oficial la marxa definitiva de Xavi. La gran pregunta, ja ho vam començar a parlar aquí una mica, és què pot aportar Flick a aquest Barça? Sabem que li agrada molt la pressió alta i les transmissions ràpides, però la gran pregunta és, això és ADN Barça? Flick pot ser una trencadissa amb l'escola Cruyff de joc de posició? Qui comença, va?
No, quines preguntes... No, això, el Quico.
No, no,
Quico,
és, el Quico. És una bona pregunta, perquè... Bueno, jo crec que els entrenadors alemans sí que són d'una cultura de transicions ràpides, d'un joc diferent al que ha fet el Barça, però sí que és cert que la influència de quan va passar el Guardiola per la Bundesliga crec que els hi va donar un... Bueno, els va com modernitzar, no?, com portar una mica més el joc aquí de més d'Espanya, i jo penso que... No ho sé, a mi és una opció que m'agrada molt. Jo crec que pot portar coses molt bones al Barça que li fan falta. És una mica trencar amb tot el que hi ha hagut últimament, no? Que sí que és cert que el Luis Enrique ja anava una mica més a aquest joc de com els alemans, però penso que, ostres, que la filosofia que tenen a Alemanya crec que li pot donar coses molt bones al Barça.
Mira, me'l guardava per després, Quico, però trobo dient posar-lo ara. Hansi Flick pot ser molt millor al vestuari que això?
Partido, ¿vale? Nosotros, como staff, yo también como entrenador, vamos a hacer retos, charlas, aparte de los tres puntos, evidentemente, ¿no? Pero aparte de los tres puntos, unos retos. Creo que es positivo y es extra motivante para vosotros. Mira, es de Navidad, 5 días de descanso, ¿vale? Si hoy ganamos, tenéis un día más. 27. Podéis ir a Disney, ¿sí? ¿No? Está bien. Descansar, la familia, amantes, lo que tengáis. ¿Vale? Segundo charlas. Si antes del minuto 30 marcamos 2 goles, pago yo una cena donde queráis. Tampagán, Salvaje, ¿no? No sé. No está en Barcelona, no sé. Donde queráis. ¿Vale?
Yo estoy intentando motivar al Barça en una de estas charradas al su equipo. Tenéis 5 días de descanso en Navidad. Pues si ganamos, 6 días. Porque la cosa va por retos. Y si marcamos 2 goles antes del minuto 30, iremos a comer o a cenar a Salvaje, que dius encara, o a Can Ferran,
un, no sé qué es Salvaje,
un lloc de... És sopar d'espectacle, diguem-ne. Salvaje. Tu pots imaginar pel nom.
Jo...
Can Ferran és un lloc de botifarrades.
Doncs se l'ha criticat molt.
Jo Salvaje.
Més bona pinta. Sí. Jo, en defensa d'una mica del Xavi, primer, que crec que aquestes coses no sé per què les fan públiques. O sigui, això
qui ho ha gravat?
Pues algú de l'staff, i això va sortir en un documental que van fer sobre el Barça quan va arribar ella. Em sembla que va ser a...
Perdona, però a Prime. Tu t'imagines Pep Guardiola fent aquestes...
Mira, jo et dic una cosa. Això dins dels vestuaris passa. Passa, perquè són maneres d'estimular una miqueta més el jugador, que ja ho està per jugar un partit, però aquestes coses passen. I els jugadors el que més valoren en la seva vida durant la temporada és els dies lliures, el temps lliure. Això és el que més valoren els futbolistes, perquè estan tot el dia viatjant, estan tot el dia entrenant, en teoria... I el que més valoren els jugadors és quan els dones dos dies lliures, bueno, allò és... La victòria celebra el doble. I aquestes coses...
Està prenent nota el director d'aquesta casa, també.
Sí, no, aquestes coses passen i es fan. I és una realitat, perquè és per acabar una mica de motivar la gent. El que passa que, clar, fer-ho públic... Ostres, són coses que són molt internes del vestidor. I, a més, porta a que la gent digui... Estoy todo el año trabajando por un sueldo que estoy cabreado con la empresa y aquest tío que estan aquí cobrant milions surt i els diu que els donarà un dia més lliure i a sobre no guanyen. I que se'n vagin a Disney. Pues la gent s'enfada. Els aficionats s'enfaden. I lògicament. Però aquestes coses són totalment normals en els vestidors perquè el futbolista el que més valora és el dia lliure.
No, jo també veig que en realitat aquest tipus de coses, clar, aquest àudio que hem escoltat ara, l'estàs escoltant un dia que el Xavi ja no hi és, que saps tot el merder que hi ha hagut...
Això és el primer partit seu, em sembla.
Ah, exacte. Si tu ara estiguessis escoltant aquest àudio, o sigui, la sensació que tu tens quan escoltes àudios d'aquest tipus, l'has de col·locar molt en el moment en el qual aquest àudio s'ha gravat i el moment en el qual tu l'escoltes. Perquè, escolta'm, si ara posessin res, 5 àudios a l'atzar nostres, de converses que hem tingut amb amics o converses que hem tingut a la feina o així, també a lo millor ens sortiríem escaldats. I també faríem una mica el ridícul. Vull dir que escoltar un àudio que pertany a un moment concret i escoltar-lo no sé quants mesos després... clar, tio, la sensació que t'emportes és una sensació estranya, però l'has de posar en el context d'aquell moment i a lo millor si el Barça hagués guanyat 3 títols aquesta temporada, la gent riuria d'aquest àudio.
Quin mètode.
Aquest riure que fa.
Jo perdoneu, però sí, no imagino Hansi Flick amb aquest tipus de xerrades, eh? Potser ho usa, com diu el Quico, perquè jo no sé què passa. El Quico sap molt més que jo el que passa dins un vestuari,
és que
però no me l'imagino.
Són coses normals del vestidor, perquè tu, com a entrenador, el que busques és guanyar i intentes sempre buscar-li la manera perquè el jugador pues, es motivi una mica més.
I també busques la complicitat amb el
sí,
futbolista,
sí.
Que et riguin la gràcia, sí. Caure bé...
Sí.
Tipus de coses.
És que jo no entenc què fa públic, és que no ho puc entendre.
Sempre s'ha vist, no?, que quan algun equip guanya alguna cosa, tal, surt l'entrenador, hi ha vídeos dins del vestuari, mañana dia libre, o mañana festa.
Ui, allò és el millor que hi ha per un jugador, el millor.
Però abans d'un partit, sí que potser ara veient aquest àudio pues, uns mesos més tard t'has de posar en el paper en què es troba el Barça en aquella situació i prendre-ho des d'aquest context. Jo penso igual que en Quico, al final pues, els dies lliures ho valoren molt els jugadors, però el que a mi m'ha sorprès més d'aquesta xerrada que els ha fet en Xavi és el tema d'anar a Disney, perquè sembla que estigui parlant amb jugadors que siguin alevins.
Bé, jo em refereixo a això, a Disney...
És que hi van molt.
A anar a dinar o sopar a Can Ferran...
Que clar, és que passa.
Però, em sembla cutre, perdoneu, ja està. No, saps el que vull dir?
Bueno, perquè Can Ferran és el lloc que devien anar ells a la seva època, o el que sigui.
Xavi ha anat més d'un cop. Jo me l'he trobat a Xavi,
sí,
Can Ferran.
I el Salvaje, perquè li devien dir que és el lloc de moda o el que sigui en aquell moment, i per això ho va dir, però també és el que diu el David. Això és per buscar una mica també aquesta...
No, i fer vestuari.
Sí, ser proper al jugador i al final tu, com a entrenador, sempre busques el millor perquè el jugador rendeixi. És evident que el jugador sempre surt motivat a jugar, perquè si no seria surrealista. Que bueno, se l'ha criticat molt i jo vull també anar una mica a favor d'aquestes coses. Els vestidors passen, perquè els jugadors el primer que demanen són dies lliures. El primer. I a Disney els agrada anar, eh? Més d'un l'han enganxat amb gorra,
sí?
Per allà. Sí, els agrada.
No, no sé aquelles de Mickey Mouse, eh?
Sí, no sé per què els agrada, sí.
Perquè són com nens.
Ara, el Cristiano el van enganxar, que anava amb perruca i no sé què a
no,
Disney.
No, creure.
Sí, amb la Georgina.
Hòstia, no digues.
Més d'un, si us poseu...
I el color i tot.
Sí, si us poseu a perfils de futbolistes, ho veureu, que els agrada anar, per això ho devia dir.
Jo si fos futbolista, això m'agrada molt, jo si fos futbolista d'elit... No un futbolista d'aquests que... Per exemple, un tio de segona divisió... Home, Martin Braithwaite, potser el reconeixes si et passa pel costat. Però si fos un d'aquests estil Cristiano o Messi... A mi m'agradaria fer això.
En
els llocs disfressat.
I més d'un es disfressa.
Ai, que, això deu haver passat. Sí, allà com caracteritzat, segur. I llavors que no et reconeguin i poder anar...
Bueno,
això,
el lloc
que tu vols sense que ningú...
La dona del Cristiano ho explicava, que al principi, quan es trobaven... Bueno, quan començaven a festejar, que es diu en català, el tio anava disfressat a molts llocs.
Sí, sí. És molt bo, això.
Sí, sí, és increïble.
I que ningú et pugui identificar.
Sí, sí.
I ets allà amb tot de gent que, si et veiessin, potser alguns t'abraçarien, uns altres et pagarien, uns altres t'insultarien, sí, sí, sí. I ningú sap qui ets.
Ningú diu res.
Perquè, i potser et sona, eh? Dius, hòstia, aquest tio s'assembla a algú. Té la cara, però no, però hi caus, no hi caus.
Que el pitjor de tot, jo no podria. Començaria a suar, com un marrano.
Ui, sí, tu et poses molt nerviós,
perquè,
Joan.
Clar, sí, sí, sí.
Escolta, després explicaré una anècdota de l'altre dia, que tela, eh? Sí. Sí, una anècdota del Joan.
Explica-la,
explica-la. No, és que no.
L'altre dia li vaig... No,
l'explico. No, passen coses que a mi m'incomoden, perquè jo sóc fora d'aquest estudi, la gent no em creu, però sóc de les persones més tímides del món.
És molt tímid. L'altre dia li vaig presentar al Joan una fan que té.
Anda.
Juro, no, és que això és real.
És real.
Es pot explicar? Apaguem els micros?
I el tio...
Ja tu m'expliques això, després t'explicaré una altra cosa que va passar.
No.
És que no sé què diu.
Que es pugui explicar.
Doncs va començar a transpirar. Es va posar tan nerviós.
Absolutament.
Dic jo, i més quan els vaig presentar, vaig dir... Sí, dic, sé que això... Vam anar... La qüestió és que vam anar a veure l'Eufòria.
Sí.
Hi havia la final d'Eufòria i vam anar a veure l'Eufòria amb alumnes de radiofònics. I hi ha un alumne que li agrada molt la caravana i li agrada molt el Joan. I justament el Joan va aparèixer per allà com un bolet i dic, hòstia, doncs mira, vaig aprofitar. I dic, mira, la Sandra, el Joan, tal... I el Joan es va posar, dic, ja sé que... segurament li vaig dir a la Sandra, dic, es posarà molt nerviós perquè ja sabem com és. Es va posar? Dic, o sigui, semblava que estigués fent una actuació i no, era real. Estava realment nerviós el tio.
Molt nerviós.
La fama, clar, la fama no t'agrada.
Clar, no tothom pot parlar davant moltes persones al Palau de la Música.
Què va passar?
No, això ho deia pel...
Ah!
Pel Premi Ràdio
Associació. Pel Premi Ràdio Associació, sí.
Doncs minuts després, entre el públic... això ja ho he explicat aquí, però no hi era en David Balaguer. Entre el públic hi havia la germana d'un dels concursants, que és francès.
En Julien.
En Julien és francès. I jo no sabia que era la germana d'ell. I de cop veig una dona que ve cap a mi i em diu... Hola, Joan. I jo... Hola, no sé qui ets. Que em va explicar que era la germana d'aquest concursant, etcètera, etcètera, i em va dir que des de la Catalunya Nord s'escolta molt aquest programa.
Oh, què dius?
Imagina't com em vaig posar.
T'havies fotre una suada?
Que la meva primera reacció va ser dir-li m'agrada molt, em fa molta il·lusió, però això no surt als EGM. En fi, cosetes. Estem a la tertúlia esportiva,
sí,
parlant d'aquestes
coses.
Ha estat bé.
On érem?
No, parlàvem d'això de...
Estàvem a Disney.
M'agrada molt quan es desfà el camí i dius d'on veníem? I acabes recordant... Sí, és molt xulo. I acabes recordant que estan parlant dels futbolistes quan es disfressen per anar a llocs i que no els reconeguin.
És que, mira, jo...
De Disney, que els agrada molt Disney. Que diu el Quico que els agrada molt anar a Disney.
El camp del Badalona va venir el Piqué a la final de la Copa de Catalunya, que era Badalona-Andorra.
Disfressat.
Jo estava a prop d'on estava ell i jo estava incòmode. I no anava amb mi, la pel·lícula. O sigui, imagina't com devia estar... Bueno, ells perquè estan acostumats. Però és que t'ho dic de veritat, és que... Jo aquell dia pensava, mare de Déu, que és complicat,
És molt complicat.
És que la gent no mirava el partit, es girava a ell.
Però i no només perquè...
Anava amb la Clara o anava sol?
Sí, no ho heu volgut dir, però sí.
Anava amb la Clara.
Sí.
No només perquè t'idolatrin, sinó també pels que no et suporten.
Ah, sí, ja li cantaven Shakira, ja li cantaven allà.
Ah, clar.
En fi, escolta, sí sé d'on veníem. Li preguntava al Quico, que és l'únic que m'ho ha contestat, què pot aportar Hansi Flick a un vestuari com el del Barça.
Doncs jo penso que pot aportar...
No posa't sèrie, si pots.
Pot aportar una mica més de caràcter, no? Jo veig en Xavi com un entrenador que molt pacifista, molt així, molt proper amb els jugadors, perquè al final ell també ha estat en el vestuari del Barça... I veig en Flick doncs, un tio amb molta més canya i que pot aportar pues, més nerviosisme, més caràcter en un equip com és el vestuari del Barça. Llavors, dins del terreny de joc, el que comentàvem abans de que eren més ràpids i tal, crec que té peces idònies per fer-ho. Lamine Yamal és un nen ràpid. En bandes, jo crec que el Barça també amb en Rafinha també és bandes molt ràpides. Ara recuperarà en Balde, que també és molt ràpid. Per tant, jo crec que potser l'estil de joc que presenta en Flick amb els jugadors que començarà a recuperar el Barça es pot adaptar bastant bé.
Sí.
No, i també això que dèiem, ho dèiem la setmana passada, del caràcter, la disciplina i una mica de madura.
Que la posada en escena
es
seva...
Es du aquest tio.
Ja se'l veu. Dius, ostres, quan entres al vestuari els jugadors sempre ho han fet, que quan entra un entrenador la primera impressió és... Ja.
Però també és el que tu comentaves un dia, no recordo si la setmana passada o quan, sobre el tema de els futbolistes d'una plantilla com el Barça o com el Madrid, de les grans plantilles, no sé si els hi acaba d'agradar que vingui un tio en plan sergent.
Oh.
Jo crec que prefereixen un altre tipus d'entrenador. I que et vingui un tio en plan sergent...
I el jugador sempre vol el còmode.
Sí,
sempre, sempre.
I més si ets d'un equip dels punters.
Sempre volen el còmode, el fàcil. Sempre. Els jugadors són així a tot arreu, a totes les categories. I quan ve algú que... La posada en escena del Hansi Flick ja és de... Bueno, cuidado. Saps? Imposa. Pel que s'ha vist en sí, vídeos i tal. El jugador això no li agrada. És evident.
Clar.
El que passa que sí que és un tio que té un Mundial com a entrenador, és campió del món amb Alemanya, té amb el Bayern de Múnich té un sextet, que això ho ha fet només dos, que són un tal Pep Guardiola i ell. Cuidado, que aquest tio és un entrenador
de nivell,
és campió, sí, sí. O sigui, és un entrenador guanyador. Llavors, el respecte dels jugadors ja el té d'entrada. Només per trajectòria i per currículum i per aquí entrenat. Uh-huh. Llavors, clar, també entrarà el tema de l'idioma, és que clar, aquí hi ha tants condicionants que és molt difícil saber si s'encertarà o no. Però el jugador sempre vol lo còmode, a tot arreu.
El Barça ara mateix té en plantilla algun jugador alemany o... No?
No.
Ah, Ter Stegen.
Ter Stegen, correcte.
José, tertulia
l'ombra. Porta tants anys aquí que ja no... Et sembla d'aquí ja.
Ah, Gundogan.
Gundogan.
Dos ja.
Gundogan, és veritat. I té pinta que vol firmar el Kimmich, no? Que el vol portar ell. Però bueno, això també entrarà ja...
També m'apunta el José, no és alemany, però hi ha el Lewandowski, que ha jugat molt temps a Alemanya i que, per tant, domina l'idioma, també.
De fet, entrenador seu.
Xavi, que no volia Lewandowski per dos motius, perquè ja no pressionava com abans i perquè, a més, considerava que no era una bona influència per als joves... És possible que Flick li doni galons, no? En aquest sentit?
Segurament, sí.
Mira, només per confiança de que ha sigut jugador seu, ja té, sí. Ja ho té.
Jugador veterà, sí. Sí, sí. És... Jo crec que, sincerament, el gir aquest de Joan Laporta amb aquest fitxatge i el canvi una mica de paradigma amb el que hi havia hagut fins ara, sincerament penso que pot beneficiar el Barça en el moment en el qual es troba el Barça ara.
Sempre li ha agradat, aquest entrenador d'escola alemana. Sempre han sonat que ell s'hi reunia bastant amb el Nagelsmann, el Tuchel, tots aquests. I jo crec que bueno, ja ho he dit abans, que anirà bé. Jo crec que anirà bé. Li donarà una cosa
també,
diferent.
Clar, també caldrà veure doncs això, quins reforços, com es reforçarà el Barça, què farà. És una situació, i després també tens el problema, perquè és un problema del Real Madrid, que és el teu rival, i acaba de fitxar el Kylian Mbappé, clar. Sobre el paper, que això no vol dir res, però sobre el paper ens dirigim a una etapa d'hegemonia blanca.
Sobre el paper però... és imbatible. Sobre el paper és imbatible. Exacte,
però després ja ho veurem, perquè sí. Això no
jo
vol
crec
dir
que,
res.
Evident,
si fos tan fàcil, oi?
Sí.
És evident el que dius, que el Madrid ara... Bueno, sembla que... reinarà doncs, a Europa durant les pròximes temporades, no? Però jo crec que el Barça haurà de pensar amb lo seu i s'ha de deixar de pensar amb lo que sigui el Madrid, perquè el Barça és el Barça, el Madrid és el Madrid, i el Barça jo crec que s'ha de preocupar més en lo seu i deixar de pensar amb el Madrid, que si ha fitxat aquest, que si li ha arribat el tal reforç, etcètera, no? Jo crec que el Barça pues, haurà de centrar amb lo seu i jo crec que pot fer una bona temporada, perquè al final... Jo crec que el principal problema, un dels que va tenir el Barça aquesta temporada, era la lesió d'en Gavi. Jo crec que ara, a principi de temporada, en Gavi el recuperes, per tant, és una peça... Jo crec que sí, eh?
Ja sí, fa... ja per començar o per final d'any?
No ho sé, porta ja temps, eh? No? Va ser amb...
Oh, això és un bon reforç. Sí.
Passaria sí. Que som a Tertulia Esportiva, anuncia una darrera hora que no per esperada deixa de ser aquesta última hora, i és que Ducati acaba de fer oficial el fitxatge de Marc Márquez per el 2025. Per tant,
Ducati? No estava Ducati, ja?
No bueno, amb una categoria d'aquestes de...
I ara el posen amb les oficials,
ja,
no?
Ja, sí. Oficial, sí.
Vale.
Que estava entre ell i en Jorge Martín.
Vale.
No parlem mai de motociclisme.
Podríem, eh?
És, crec que és la primera vegada molt... és la primera vegada que...
MotoGP, Fórmula 1 esmena... i tennis.
Ah, sí?
El que vulgueu.
Ah, sí?
Sí.
Hosti, tu.
Jo Fórmula 1 i motos vaig més perdut que un pulpo en un garatge, però... Sí. Tenis encara. Tenis m'agrada.
Sí. Com veieu, Carlos Alcaraz? No, va, en sèrio. Si un altre parlarem de tenis. Esmentàveu possibles reforços que sonen. Un era Kimmich i l'altre Nico Williams, per exemple.
Aquest sí, mare de Déu.
Però tu jo crec que no vindrà,
És que
no
ho veus factible, jo no.
Sí, factible no, però aquest és bo de veritat.
Sí, clar.
Aquest és bo de veritat. A l'altre, mira, a l'altre jo crec que és un fitxatge com el Gundogan, que crec que allà ja ni el volen, igual que el City, el Gundogan no el volia. I...
Oh, per poder fitxar hauríem d'esperar primer aquell fair play, no?
És que no ho entenc. Fes dos ventes i ja està, i arregla el club. És que no ho entenc, això. Tinc que voler retenir... Si, és que, si no, si serà pan para hoy, hambre para mañana. No ho entenc, això. Algú ja que no se sap, perquè seria tan fàcil com vendre el De Jong, vendre l'Araujo, escolta, ja hi ha el Cubarsí, ja hi ha el Gavi, ja hi ha el Pedri. És igual. I ho arregles tots els problemes. No sé, jo ho veig... És que jo ho tindria claríssim, no sé. Algú hi ha de més, aquí.
No sé, la veritat és que amb tot aquest tema dels fitxatges crec que ara no aclarirem absolutament res. Estem abocats a viure un estiu molt llarg.
Sí.
Perquè clar, a més...
Molt llarg ja... i sense Colabrot.
No se sap mai, perquè el Colabrot apareix quan menys t'ho esperes, eh? Això, els girs aquests de la vida i els Colabrots quan menys t'ho esperes...
Hi ha uns que ho han arreglat ràpid, eh?
Però mira, hem estat 7 anys, amb el
comunicat de 3 línies, iau. Com si firmessin a...
És que amb el Colabrot en paper... Hem viscut 7 anys, eh?
Sí, sí, clar.
7 anys! O sigui, jo en tenia 40. I ara va començar tot això de l'embarque.
Però ara ven 25, cuidado.
Hi havia gent que havia dit que si venia el Real Madrid estripaven el seu carnet de soci, eh?
Doncs mira, que vagin estripant, perquè...
Tomás Roncero n'és un, per exemple.
Ah, és veritat.
Va, em sembla que...
Hi ha hagut moltes bandades sentimentals amb aquest tema. Perquè el futbol és pur sentiment i llavors passa això, que quan et diuen que no, li agafes mania. Quan el tio llavors se't posa de cara i acaba venint, l'idolatres. I ja veuràs la presentació d'aquest tio.
Serà massa. Uf, clar.
Sí. Serà massa... Que sigui, és que són 7 anys.
Omplirà l'estadi.
Un altre, perdó?
Un altre Hazard, perquè també havia de venir la superestrella, sí, que havia de venir...
És diferent,
molt diferent, però...
Sí, la sensació és que estàs fitxant a un Ronaldo de l'època. Sí. O sigui, de quan jo era jove,
a l'estrella.
El que veig comparable a Mbappé, parlo de quan jo era petit, i com es fa bullir l'olla per un fitxatge i el que representa, és Ronaldo.
Sí, totalment.
Ronaldo Nazario.
No, aquest és que és un Ronaldo, aquest, eh?
Creieu que encaixarà el vestuari?
Mare de Déu, i tant.
És a dir, el Real Madrid ve d'on ve, ja no fa tants anys, on se li va desmuntar tot el vestuari perquè tot eren estrelles. I hi havia uns egos allà dins que controlen.
Sí, però ho van guanyar tot.
Sí, però el Madrid dels Galàctics...
La Champions, la Champions al principi va guanyar la setena, no? Que hi havia Zidane, i em sembla que no hi havia Ronaldo i tots aquests, no estaven. Però després van guanyar les lligues amb els Beckhams i companyia.
Jo crec que l'Ancelotti també farà molt i el veig com un entrenador que fa com molta família dins del vestuari. Jo l'altre dia veia la celebració al Madrid i era una pinya.
No l'estimen molt, eh? Sí.
Tots s'avenen amb tots, tots riguen amb tots i no importa, els més joves també s'unien als més veterans.
És veritat que quan guanyes tot és més maco, eh?
És més maco, sí.
Però quan... Bueno, veurem si no els hi va bé, perquè aquest és de posar caretes, d'enfadar-se si el canvien... Bueno, és una estrella mundial. Clar que n'hi hauran de coses. I tothom estarà molt pendent.
Home.
Molt pendent. I ara que hi ha 3 milions de càmeres mirant cada detall... Però l'Ancelotti, jo estic d'acord amb tu, que jo crec que és l'entrenador ideal per portar aquests egos.
Sincerament... Quina gràcia té la primera divisió de l'any que ve, sincerament. O sigui, és que ja, veient-ho ara, és que ja t'ho imagines com anirà. I ja, a veure, sí, hi pot haver coses que no ens esperem, lesions... Poden passar mil coses, però d'entrada...
Aquest any el Madrid ha tingut lesions i ha guanyat igual.
Sí. Tu ara d'entrada, el dia que surti el calendari... És que ja... Llavors, si les 4 primeres jornades el Madrid juga contra... No sé, ara...
Anés, l'Espanyol i el Valladolid.
Bueno, l'Espanyol... A veure... Una...
Imagina't, però,
mira, és que sí, és que jo no vull que l'Espanyol vingui contra el Madrid.
Espera.
No m'interessa aquest partit.
No vols veure l'Mbappé a l'RCD Stadium?
No m'interessa anar al Bernabéu a la jornada 10 a jugar contra el Real Madrid.
Escolta'm,
que te'n fotis 7 a l'Mbappé.
Vols parlar d'Espanyol?
Sí.
Publicitat i parlem d'Espanyol.
Ràdio Estel.
Un
Farcell de Mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un Farcell de Mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i al canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Els Tribuneros.
Vinga, va, que seguim de tertúlia esportiva quan passen 46 minuts de les 10 del matí i ho fem avui amb Quico Parcerisas, David Balaguer i Julià Cortina. No sé per què dic avui, si són els habituals d'aquesta casa. David, et deia, vols parlar espanyol? Em deia sí. Victòria còmoda des de Manolo González diumenge i ja els tenim classificats per jugar als play-offs d'ascens. Així qualifica l'entrenador Perico les seves opcions.
L'equip rival és un bon equip, ja els vam trobar aquí fa poc. Bueno, partit competit, però que penso que l'equip arriba en bon moment i arriba en una situació capaç de guanyar qualsevol.
L'equip arriba en bon moment?
Jo ja no sé res.
A veure, des del febrer o el gener que no perd.
Sí, això és veritat.
I això per un play-off és molt important. Molt important, eh? Perquè amb dos empats estàs dintre. Amb dos empats passes a la final.
Sí,
perquè,
sí, sí.
Perquè ets el millor classificat. Ara ja no hi ha penals ni coses d'aquestes. En cas d'empat passa el millor classificat. Llavors, és que jo estic convençut que, i a mi m'agradaria molt pel Manolo, que pugessin. M'encantaria.
Recapitulem, eh? Té una primera eliminatòria contra l'Sporting de Gijón i si la supera s'enfrontarà el guanyador de l'Eibar Oviedo, eh? Per tant, primer partit amb
bons equips, eh?
No sé com ho veieu.
Sí que ho anava a dir, eh? És que l'Sporting de Gijón a mi és un equip que m'agrada molt.
Sí, cau simpàtic sempre.
Des de jove és un equip que sempre m'ha agradat. I penses, qui ho anava a dir? Un Sporting de Gijón espanyol en una...
Quan tots dos haurien d'estar primera.
Sí, sí. Sí, perquè després ha pujat el Leganés, què?
Prefereixo l'Oviedo.
Bueno, jo t'he de dir, sé que hi ha molta rivalitat allà entre aquests dos equips. A mi m'agraden els dos.
Sí.
Perquè són equips que pertanyen a la meva infantesa, equips que em cauen
no,
bé.
És que sempre els hem vist a primera. És una llàstima. És una llàstima que només pugui pujar un d'aquests quatre, perquè són quatre equips que, ostres, a mi cauen simpàtic. A l'Eibar també.
Sí.
Però, ostres, a mi m'agradaria molt que pugés l'Espanyol perquè, primer, perquè és un equip català i, segon, perquè el Manolo. A mi m'agradaria molt que el Manolo li anés bé, la veritat.
Tornarien a ser tres catalans a primera.
Sí.
Jo...
Sí, aquest any el futbol català ha sigut una debacle.
Ja ho he dit que, mira, el tema de la segona divisió... La segona divisió és molt emocionant. Molt emocionant.
Hipertensió, li diuen. La Liga Hipertensió.
Perquè és que realment és una lliga fascinant. I a més, aquesta persona que es va inventar en un moment concret de la història, que el tercer, perquè abans pujaven els tres primers.
Sí, sí.
Llavors, en un moment concret, bé, primer pujaven els dos primers i el tercer i el quart feien la promoció contra...
Ai, això no ho he arribat a veure.
Sí, feien la promoció contra el 17è i el 18è de primera divisió.
És veritat, és veritat.
Es creuaven, i això també era molt...
Imagina't això, eh?
Això era molt guapo, també. Però després es van inventar això que el tercer no pujava directe i fins al sisè, tercer, quart, cinquè i sisè jugaven aquest playoff. Què passa? Que aquí li dones una emoció tremenda, perquè, clar, arriben les últimes jornades i el que va onzè té possibilitats de quedar sisè. I, clar,
jo,
això li dona...
Jo encara ho faria d'una altra manera, eh?
Sí, encara?
Sí, jo només el primer directe, perquè el primer crec que ha de tenir aquell premi per guanyar una lliga. Com es fa a les categories a primera federació, segona federació, tercera federació...
Un altre playoff.
I del segon al cinquè, que es matin.
Ja, ja.
O el sisè.
Clar, això li dona una emoció a la segona divisió que la primera no té. Aquest any va arribar l'última jornada sense res en joc. És tot previsible. No. Partits on no.
Sí, l'última jornada no hi havia res, no?
Dius, realment...
Ni llocs de conferència.
Ni res.
Realment estàs deixant, o sigui, realment tu vols deixar... És curiós, eh?, com és el tema mental. Tu vols deixar una lliga que és emocionantíssima per anar a jugar a una lliga de categoria superior que és res.
Sí, però... Hòstia,
doncs mira, però sí, però vols pujar.
Els teus ingressos canvien molt, eh?
Llavors és això, que clar, aquest playoff el viurem amb una intensitat i uns nervis que serà massa. Serà massa, jo...
I cuidado el Molinón, perquè el Molinón sueñan con el ascenso. Des de fa molts anys.
Sí, 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 sí.
Bueno, per mi el principal problema és que per ells és un somni i per l'Espanyol és una castanya.
Sí.
Jugar al playoff. És un fracàs jugar al playoff.
A mi em fa por aquesta sensació de sortir garratibats. Per què? Perquè és això, l'obligació aquesta. L'Espanyol tenia l'obligació al principi de la temporada de pujar a primera. No ho ha aconseguit per la via directa jugar al playoff i, clar, els altres van amb il·lusió i tu amb els nervis. I fixa't com l'altre dia l'Espanyol contra el Cartagena, que va ser un partit infumable a la primera part, després, en quan marca un parell de gols, comencen a jugar bé i s'alliberen...
Era molt necessari,
la
eh?
La cosa hauria d'anar per aquí. O sigui, l'Espanyol alliberat juga bé. Mm. Però sí, l'Espanyol però... sota pressió i... Jugant molt agarrotats.
En un playoff no hi ha alliberament, eh?
No.
És tot agarrotat per tot arreu, eh?
Cada minut és...
Però era necessari una victòria així perquè... També per connectar una mica a la gent. Ostres, que això no és una... No és un fracàs, que jugar un playoff d'ascens, que has quedat quart. Escolta, que tampoc és... Que el que va fer el Vicente Moreno aquell any que va guanyar la Lliga falten 5 jornades, allò no s'ha vist a segona.
No. I es veu, ara d'entrada es veu això molt negre, però després ho penses i dius... És això, l'Espanyol no perd des del febrer contra el Racing de Santander, a casa no perd, em sembla, des de l'octubre.
Cuidado,
i ara és que a l'Espanyol li fan molts pocs gols.
Li fan pocs gols.
Sí, tu abans miraves la defensa de l'Espanyol i jo m'ho imagino com un partit d'escacs. Ara potser en Rafa ho estarà apuntant per al...
Ostres, és veritat, ja la tens.
I tu tenies com els peons i te'ls anaven eliminant a poc a poc. O sigui, t'entraven per tots costats.
Sí, sí, sí.
I ara l'Espanyol, pues, en defensa, s'ha reforçat. I això és important.
I això és gràcies al porter.
Sí, exacte, perquè dona molta més seguretat.
I a part que això és el forç que van tenir amb el Vicente Moreno, que era un equip molt sòlid.
Totalment.
Que es va pujar sobradament i una mica, bueno, i es va salvar la categoria l'any següent sobradament. I se'l criticava.
Sí, sí. També et diré que amb un porter com aquest...
L'any passat no es
va. Joan García, exacte. Si tu l'any passat tens un porter com aquest a primera divisió, no baixes.
O aquesta temporada, si el poses del principi, potser ja estaries
a primera, sí, sí.
Que l'Espanyol... El porter de l'any passat ara sona per tornar a primera, que es veu que ha fet un temporadón.
Ha fet un temporadón, sí. No, és que no era dolent, però... Però no, però és que...
L'Álvaro,
però primer hi havia aquell Lecomte, sí. Que clar, allò era, i...
El Lecomte, que el partit següent que després se'n va anar a l'Espanyol, que va anar al Montpellier,
sí.
Crec, va parar dos penals a l'Mbappé.
Ah, sí.
Ah, perquè li devia perdonar-li moral.
Però van perdre sis a... Sí,
sis, i va fallar dos penals, imagina't.
Ara, el tema aquest que comentàveu d'aquestes dades de l'Espanyol que no encaixa i tal, n'hi ha una de bona, també.
Ai.
Que avui llegia. En els últims sis desplaçaments, l'Espanyol ha encaixat un gol.
En els sis, eh?
Sí, sis desplaçaments, un gol en contra.
Cuidado, eh? Això és molt sòlid.
És que això són coses que estan passant tapades.
Estan començant a passar.
No les estem veient, aquestes coses.
Números per l'esperança.
No les estem veient, aquestes coses. Són dades que estan passant, que ens estan passant pel costat. Per què? Doncs clarament perquè l'Espanyol havia de pujar directe i no ho ha aconseguit, i perquè no has parat d'empatar partits. Però aquestes dades són molt bones, aquestes dades.
Eren desplaçaments fàcils perquè tenies el Valladolid, tenies el Leganés, òbviament tenies la Morevieta, però també tenies aquests dos equips que ja estan a primera divisió. I vulguis o no, doncs són dos equips que aquesta temporada han fet bastants gols. Mm-hmm. Llavors, és positiu.
El rival juga.
A veure què passarà. Va.
Per cert, abans que entri Rafa Sanahuja, mira, més notícies esportives d'última hora. I és que si viviu a les Corts o a l'Hospitalet, el tros que dona el Camp Nou, viurem més tranquils. L'horari de les obres de remodelació del Camp Nou s'escurça 2 hores des d'aquest mateix dimecres per evitar les molèsties als veïns davant dels incompliments detectats, segons avançat. Això és una notícia que ha avançat BTV. Així, de dilluns a divendres només s'autoritza l'horari extraordinari de 8 del vespre a 10 de la nit i no fins a la mitjanit com estava vigent des de l'abril. En aquest horari s'hauran de fer treballs interiors que no necessitin de maquinària que provoqui molèsties per soroll o contaminació lumínica. Tampoc es podrà treballar els dos primers dissabtes de juny. Doncs bé, aquests són acords que s'han assolit en el marc d'una reunió de seguiment en el districte, els veïns i el club esportiu, i seran vigents fins al 20 de juny. El 20 de juny què passarà? Doncs bé, el 20 de juny el districte es tornarà a reunir amb els veïns per comprovar que s'han complert aquestes condicions de treball establertes de dilluns a divendres i decidir si es permeten horaris extraordinaris els propers dissabtes alternatius. Així, d'aquesta manera, vaja, si es comprova que s'han respectat aquests acords, a partir del 20 de juny es permetria treballar com a horari extraordinari els dissabtes alternatius de 10 del matí a 8 del vespre. Entre les 8 i les 10 de la nit es permetrà només si es respecten, com dèiem, les condicions de treball establertes entre setmana. Per tant, tota aquella gent que tenia queixes per totes les molèsties que estan provocant aquestes obres del Camp Nou, en principi se'ls hauria d'acabar si es compleixen aquesta normativa.
El meu veí que pica els dissabtes a les 8 del matí, també, si us plau, que no piqui.
Aquest no hi entra. Sanahuja, què tal?
Hola.
Com estàs?
Bé, escoltant-vos i gaudint de la tertúlia. Una mica de bar, va, si us plau.
Amb Rafa Sanahuja, la revisió del bar.
Vinga, va, repassadeta del que ha passat en els darrers minuts. Joan parla de transmissions ràpides. És graciós, això. És transicions ràpides. Però ell parla de transmissions perquè la cabra tira al monte i a ell li interessen les transmissions esportives ràpides. Ell pensa en clau de ràdio. Vol que el nostre director TH ens convidi a Salvatge. Ja he parlat amb ell, abans de baixar. Sí. I sí que ha passat una cosa Salvatge. Ara, quan puguis, puja, que t'ho explicarà ell personalment. Una persona humil, Joan, i enamorada de l'esport, que a la mínima que pot es posa al centre del debat i deixa de parlar d'esport. Un gran tímid que aquesta setmana ha explicat entre 20 i 30 vegades que una noia el va reconèixer, eufòria. Entre 20 i 30, està bé.
És dimecres.
La caravana dues. Perdona, dues.
La caravana s'escolta molt a Catalunya Nord. De fet, crec que li canviaran el nom a Perpinyà per Le Caravan.
Le Caravan.
Directament. Sí. Júlia Cortina, amb preguntes molt interessants en la tertúlia d'avui, preguntes incisives, sobretot la pregunta clau. Si Piqué anava amb Clara Chia a veure els partits on estava el Quico. Ha dit que Flick pot aportar més nerviosisme. No, si us plau. No cal que aporti més nerviosisme. Ja anem sobrats de nerviosisme a Can Barça, sobretot la porta, i a més el nervi engreixa una mica. Quico Passarisas diu que li agrada molt l'escola alemanya. A partir d'ara li diríem Herr Quico Persenheimen. Guten Abend, Herr Quico Persenheimen. Ah, imagina quan arribi als vestuaris, quan el fitxi. Avui també, defensant la motivació bajona de Xavi, un canvi radical de postura. Recordem que Quico és el creador de Xavi Menteix. I ara, de sobte, resulta que està a favor de que Xavi faci aquestes coses. Bé, en fi, es pot canviar d'opinió i no passa res. També ha dit que el que més li agrada a un jugador, i això és molt professional, són els dies lliures, tu paga-li, sí. Dóna-li sou. I dies lliures, i el jugador és feliç. I la frase del dia de Herr Quico: jo de motos vaig més perdut que un pulpo en el garatge, tirant de lírica sempre el Quico. I ara arribem al torn de David Balaguer. Diu que si fos futbolista, aquestes coses que t'agrada dir, David, ell aniria disfressat per la vida. Possibles disfresses que et proposo, David: la garterana, per no cridar l'atenció, per exemple, Orfeó Donostiarra, has de buscar un grup per anar com fos allà, i la disfressa que més t'encaixa és de la penya marcada al Camp Nou, donant-li la victòria a l'Espanyol. Diu que si el gravéssim converses amb amics, com m'ha passat amb Xavi al vestidor, quedaria retratado. I ho hem fet, David. T'hem posat un micròfon i aquí et porto un parell de documents. Aquí tots són bones cares en la taula, però ojo quan parla de l'equip de la caravana amb els amics.
Gent que eren drogodependents,
sí, més grans.
Heroïnòmens d'uns 30 anys.
Què és això? No, i no només això, Aquest diu més coses de l'equip de la caravana.
Que a mi m'havien atracat. Escolta, a mi m'havien atracat 5 o 6 vegades.
Efectivament, fora de context, tot sona molt malament. Bonus track, José Matoses. José Matoses recupera la figura de l'apuntador, que s'ha perdut al teatre, però recuperem a la tertúlia esportiva. Hi ha jugadors alemanys al Barça? No, crec que no. Ah, bueno, diu José que n'hi ha un. Ah, no, que n'hi ha dos. Està molt bé. Tertúlia a la ombra, gran de José Matoses. Doncs, tercer estopa, sempre al quite. I, Quico, clar...
Està molt bé, això.
Jo que tu mesuraria...
Crec que han estat més vegades, eh?
Mesuraria les paraules.
Per cert,
perquè...
la... els cocaïnòmens i els heroïnòmens.
No sé, no sé. És el que penses de nosaltres.
La setmana vinent, culpo, més tertúlia esportiva, però parlarem, Quico, prepara-t'ho això, que parlarem de Fórmula 1, MotoGP i tenis.
Sí, vale.
Gràcies a tots tres, nosaltres que escoltem Júlia Julbé, l'informatiu de les 11 del matí, i seguim amb en David Balaguer amb més caravana. Fins ara.